Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 2:15 del migdia. Som la teva COPE més propera. Quan parlem de relleu generacional, segurament la imatge que se'ns ve al cap és els pagesos. Seria... o el sector de la pesca, per exemple, no? Però els pagesos serien una de les qüestions que més tenim al cap perquè és del que més es parla, normal. Parlem del sector primari, un sector que fa... que ens porta aliments i que fa que tinguem aquesta independència alimentària que tant es diu, que no haguem d'importar coses de fora i encara així es fa. Bé, però no només és això. Si parlem d'altres sectors... d'altres sectors, com la ceràmica, com el vidre, tres coses del mateix. Les xifres són molt clares. Només el 3% dels treballadors del sector de la ceràmica i el vidre són joves. El relleu generacional és, com pràcticament en molts sectors, un d'aquests desafiaments importants. El 60% de la feina es localitza en persones de més de 45 anys, i de fet el segment del vidre és el més envellit, amb un 74% dels treballadors en aquesta franja d'edat, no? El més de 45 anys. Avui parlarem de relleu generacional, molt relacionat tot, en tot cas, però d'una d'aquestes professions històriques, professions de tota la vida, que és la professió de cisteller o cistellera. Cisteller. Si fem memòria, jo, per exemple, recordo que en època de la meva iaia, doncs veia molts cistells. Ara ja no es veuen tants cistells. I els boletaires que porten cistells encara més, perquè com ja s'aqueren els bolets, no es venen cistells. Avui parlarem amb un cisteller per parlar precisament d'aquest relleu generacional i per parlar de professions històriques de segles, com és el de cisteller, i quin futur hi ha, cap on deriven aquestes professions, perquè bàsicament no és que desapareguin, ni molt menys, és que el sector de mercat es va empetitint de tal manera que quedaran molt pocs i segurament enfocats de cara a quatre coses concretes, no? Per exemple, a l'art, per exemple, no? En parlarem aquí. Què tal? Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Després d'un matí amb pluges al Pirineu Occidental, aquesta tarda no esperem pluges, algun plogim potser, però no s'esperen pluges. El vent baixa, les temperatures pugen, fins i tot podem esperar a aquestes hores del migdia cap a 27-28 graus a punts de Girona. Això sí, Costa Brava, part de la Costa Central i Costa Brava, des de la Costa Central fins a la Costa Brava, hi ha una alerta per mal estat de la mar. Això és el que esperem de cara a aquesta tarda. Demà, dimarts, se reactiven les pluges, però ja seria més de cara al Pirineu, en tot cas, i potser algun lloc, alguna zona de la Costa Central, parlem possiblement del Maresme, parlem del Barcelonès, del Baix Llobregat, per aquí alguna pluja, no s'esperen gaires coses. I així anirà tota la setmana. Les temperatures pujaran per demà, però de cara al cap de setmana esperem que estiguin per sota de la mitjana. I la xarxa viària com la tenim? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Finaraque, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs en aquests moments hem de destacar que diversos trams d'obres compliquen puntualment les circulacions. Comencem situant a la C-17. En aquesta via hi ha dos trams que les obres i els treballs a peu de carretera compliquen el trànsit. Són a l'altura de Malla. Hi ha unes obres que provoquen 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Vic en sentit sud, en sentit Barcelona, i també més avall, entre la Garriga i el Figaro Montmany, hi ha un carril tallat en sentit nord, en sentit Ripoll, que provoca 1 quilòmetre de circulació amb retencions. També destaquem unes altres obres a l'extrem nord del país, a l'autopista P7 a la Jonquera, provoquen 4 quilòmetres de retencions en sentit Barcelona, i acabarem situats a la mateixa autopista P7 en el tram sud, entre Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès, hi ha retencions en sentit Tarragona per l'avaria d'un camió. De moment això és tot. Molt bona tarda.
Bona tarda, moltes gràcies, Fina.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Abans estava parlant dels cistells, d'aquest relleu generacional, i una època com és aquesta, la tardor, hi ha un cistell que no pot faltar, i és el cistell del boletaire. Encara que ho té magre, les pluges no han estat tan generoses i possiblement la producció que dona el bosc de diferents bolets no és la més important. Possiblement podríem dir això, no? De fet, som milers els catalans que s'han esperat aquestes setmanes per gaudir d'aquesta afició saludable, a la vegada gastronòmica, de plaer, que és anar a buscar bolets. La segona part, com explicava, és trobar-los, no? La sequera, poca cosa, eh? Omplir els cistells és a la vegada un objectiu i una il·lusió, però també és difícil. Sergi Tor, bon dia. A tu t'agraden els bolets. Tens cara de gran gourmet bolitaire.
Sí, i abans de tot ho dic ja perquè no hi hagi cap mena de dubte, eh? Ho dic públicament. Jo sé on hi ha bolets, però no li penso dir.
Home, perdona.
Tinc per vostè admiració. Tinc per vostè tot el respecte del món i fins i tot amistat. Me pot demanar diners, que li faci un gir automàticament. Però no li penso dir on hi ha bolets al Pirineu Lleidatà, que en aquest cas és el més pròxim que tinc.
Mira,
no li penso dir.
No t'ho tindré en compte, ni molt menys, ni perquè sé que això és un secret perquè els boletaires podrien matar, fins i tot. No rebellen...
Bueno, no vull tu. Passar... No, jo, no això tu. Ho ha dit vostè, eh? No, no. Jo no ho he dit, aquest verb.
Però no tu,
aquesta acció, ho ha dit vostè.
Cap boletaire diu on clar. Hi ha bolets. Això no, ho tinc molt clar.
Com la fórmula de la Coca-Cola.
Home,
no es pot dir.
Correcte,
no es
eh?
Pot dir. Cadascú que s'espavili amb el seu sistema.
Ara diré una cosa, la temporada...
A partir d'aquí, pregunti'm.
La temporada no ha començat gaire bé, Sergi.
Bé, irregular. Irregular ha començat malament, però si fóssim un símil futbolístic, la cosa pot anar millorant. Per què? Doncs perquè va ploure dijous, divendres i també una mica dissabte. I aquesta pluja és aigua beneïda per molt, evidentment. Primer pels embassaments, que aquest cap de setmana ja també és l'associació informativa, estaven al 19% de la seva capacitat mitjana a Catalunya. Però també, òbviament, pels boletaires, no? Per tant, ha començat malament, amb la sequera, amb molt poc bolet, però es confia en remuntar de cara doncs, a les pròximes setmanes i especialment de 10 a 15 dies, que és el creixement natural del bolet. Per cert, sap vostè quina és la mitjana amb els últims 15 anys de bolet per hectàrea?
No.
43 quilos. Aquesta seria la mitjana
per això
hectàrea.
És bo o dolent?
No, bé, bé això
no?
És la mitjana. Aleshores, quan hi ha anys de 80 quilos per hectàrea o 60, supera la mitjana, perquè
d'acord.
Ha estat un any molt bo boletaire. Això és el que dona la mitjana de 15 anys, eh? Del
sí,
centre
sí.
Forestal.
D'acord.
És a dir, són 43 quilos per hectàrea, en aquest cas suposo que la zona de bosc, és a dir, no la zona urbana, no? Deuen de comptar, i en aquest cas és la mitjana. A partir d'aquí s'estableix si una temporada és bona, normal o dolenta.
Per cert, quines serien les varietats més comunes a Catalunya?
Si hi ha 350 espècies,
poca
350
broma.
Datades, exacte, i evidentment el líder sempre és el rovelló, però també hi ha molta acceptació al fredolic, el camagroc, la llanega, la llengua de bou, l'escarlet i també ceps i ous de rec. Evidentment, sempre, quan parlem de bolets, i especialment pels que s'inicien, i això sí que s'ha de tenir moltíssima prevenció, s'ha de preveure el bolet veninós, perquè és extremadament tòxic, que te pot fulminar fins i tot d'una manera absoluta la seva ingestió i sobretot són els bolets, sempre diuen, més bonics, no? Però sempre s'ha de tenir doncs, aquest coneixement previ respecte doncs, al bolet verinós.
I tu els coneixes totes? Tu vas al camp, saps diferenciar? Un bolet
no,
tu com
no,
a boletari
no,
gastronòmic
no,
de pro?
No. Ni un parell de coses i ja està. Lo primer ha estat una mica d'arrogància.
Jo també, jo un parell de provincia,
però m'he posat amb el paper del boletaire per dir que a vostè, senyor Cruz, no li diré mai on hi ha bolets. Però sí que tinc contactes que em dirien, perquè sóc bona persona, on n'hi ha.
Doncs mira, parlem precisament amb el president de l'Associació Micològica de Tarragona per parlar d'aquesta situació, el senyor Fernando Segura, que el tenim al telèfon. Fernando, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
La situación boletaire me parece este año que la cosa no pinta bien, ¿no?
¿Pinta?
Pinta. ¿Ah, sí? Explícame eso. Ahora me has abierto un punto de esperanza, dígame.
Pinta por la sencilla razón de que va a ser un año parecido a los anteriores. Sencillamente lo único que ocurre es que la producción del bosque va a ser acotada en el tiempo, mucho más acotada en el tiempo.
Vale, de acuerdo. O sea, va la producción, pero no será tan extensa. En cuestiones de tiempo, me refiero.
En el tiempo no será tan extensa. Por ejemplo, yo acabo de bajar del Pirineo Aragonés.
Sí.
Y allí llevan un mes recogiendo boletos de turismo y boletos aéreos, y etcétera, pinícolas. Uh-huh. O sea que algo de Rebellón, eso sí que se ha retrasado bastante. Hay muchísimo botón.
Ajá.
Y el resto de la producción ya de comensales, pues algo de Rusiñol también hay.
¿Y aquí en Cataluña la cosa...?
Aquí en Cataluña la cosa está bastante más pobre.
Vale, o sea, digamos que en Cataluña sí que, cuando la pintaba Magra yo, en Cataluña sí, posiblemente en otros lados por ahora no, ¿no?
No, lo que pasa es que esperaremos a ver qué resultado dan las lluvias. No se ha acabado en montaña, no se ha acabado la temporada de setas, no se ha acabado sencillamente porque es cierto que ha nevado en las cumbres, ¿mm? Por encima de los 2.500 metros. No con los 1.700 que decían los mapas del tiempo,
¿sí?
Sino por encima de los 2.500 metros y prácticamente ya ha desaparecido porque ha vuelto a subir un pelín la temperatura.
Uh-huh.
Entonces, con estas lluvias tendremos producción. El bosque nos dará cosas.
Desde que llueve, empieza a llover hasta que empiezan a haber bulets, por ejemplo, uno de los más cotizados, el rubayó o los seps. ¿Cuánto tiempo pasa?
Eso depende de cómo esté el terreno. Hasta ahora se decía que unas 3 semanas.
3 semanas, más o menos, ¿no?
Más o menos, pero el bosque está suficientemente caliente. No hace falta esperar ese tipo de producción. Le llevan esperando el micelio tiempo y tiempo y tiempo para poder producir la seta. Y yo creo que en algunos casos se acorta ese tiempo.
Bueno.
Y en otros se alarga, sencillamente.
Bueno, está bien. Una de las cuestiones, Fernando, tú que eres buletaira, y precisamente hablábamos el otro día con gente, agentes rurales y demás, es que se siguen quejando los agentes rurales de que hay mucho incivismo todavía entre personas que tal vez por desconocimiento hacen auténticos destrozos en el bosque. ¿Qué habría que hacer?
Pues yo creo que había que educar, sobre todo. Habría que educar y habría que poner coto. De alguna manera ya está puesto el coto por el hecho de pagar un ticket por ir al monte a recoger setas y poner el coto en la cantidad que te llevas. Ahora bien, el desconocimiento lo que hace es pues que vayas al bosque realmente y te den ganas de llorar, ¿no? Pero sí que te quedas perplejo de ver todo el bosque sembrado de setas boca arriba.
Mm.
Es horroroso, sencillamente. Cuando no, somos muchos los que vamos al bosque.
Mm.
Somos muchos. Prácticamente este año más que setas.
Claro. Más que setas hay más buletairas que bulets en este caso, ¿eh?
Entonces, no da. La cosa no da. Y realmente cuando uno levanta una seta y no es la que estaba esperando, pues lo menos que se le ocurre es lanzarlo contra el suelo y que se quede como se quede. Eso no se hace de ninguna manera. Yo creo que hay que educar. Y la educación está primero en la escuela, está en la familia. Y luego están pues las asociaciones micológicas o los grupos de gente que le gustan las setas y que van al monte y a los prados, van con respeto.
Oye, Fernando, he ido este fin de semana, estaba por el mercado mirando a ver algunas setillas, están a 30 euros el kilo.
Ya.
Fernando, es casi hay que pedir un préstamo para comprarte un kilo bullet, ¿eh? Es una locura, ¿eh?
Eso es cierto. Es el hecho de que producción, el bosque ya lo ha dado y lo va a seguir dando, pero muy acotado en el tiempo, va a ser muy acotado. Es decir, la producción que hemos tenido por aquí por Tarragona de seps y de cesárea, pues ha sido lo que normalmente duraba 2 semanas y media, 3 semanas, se ha concentrado en 1 semana.
Ajá.
Lo mismo está ocurriendo en alta montaña. Se ha concentrado la cosa en 1 semana, excepto en la parte esa parte del Pirineo de Aragonés, en donde llevan un mes cogiendo. Y ahora sí que ya prácticamente está acabada.
Bueno, pues veremos a ver qué tal está la cosa y cómo acaba el tema. Fernando Segura, presidente de la Asociación Micológica de Tarragona. Oye, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable. És cert, no, gràcies. De fet, és cert, si heu passat pel mercat, costen una pasta, una pasta important. Home, no tal com per un préstec, però sí per dir, pues igual una lata caviar de beluga tampoc me va ir mal, no? Que crec que la latita estava a 20 euros, 10 més baratos que el quilo dels rovellons. Bé, de seguida parlarem dels cistellers. Parlarem perquè un bon boletaire ha de portar un cistell. I no sé, a l'època de boletaires, de sequera, si hi ha menys boletaires, es venen menys cistells. Però no, no és la qüestió. La pregunta és, conforme a la professió de cisteller, és el relleu generacional d'aquesta i d'altres professions. De seguida en parlem, aquí darrere, COPE, Catalunya i Andorra, però abans anem cap al Centre Mèdic Estètic Star BN. Anem cap allà, perquè allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, ¿cómo estás?
Muy bien, estupendamente. Contenta de oírte.
Y yo contento. Felicidades, ¿eh?
¿Por?
Hombre, hay una página web fantástica.
Ah, sí, la hemos cambiado, afortunadamente, porque tú sabes lo que hemos luchado, ¿eh?
Sí, 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 lo sé.
Nos tomaron el pelo, bueno. Ahora hemos intentado hacer una cosa sencilla, sobre todo, es decir, porque yo muchas veces entro en diferentes páginas web y me pierdo, ¿no? Porque va a un sitio, de pronto te mandan a otro, ¿de dónde estoy, no? Hemos intentado hacerla lo más sencilla posible y esperemos que guste mucho a la gente, ¿vale?
Bueno, pues de eso se trata. A veces la simpleza llega antes el mensaje con la simpleza que si nos empezamos a liar.
Correcto.
Oye, tengo, aparte de esto, quería felicitarte por la web, pero tengo una pregunta para ti.
Dime.
Como aquel programa, tengo una pregunta para usted, pues lo mismo, doctora, y es sobre las modas. Modas y perder peso. Esta relación de las modas en la pérdida de peso, no sé hasta qué punto pueden ser aconsejables o no. Supongo que no, porque las modas habitualmente no.
Nunca. Mire, inclusive en la propia moda de lo que es la ropa, ¿no? Siempre te dicen que es bueno tener un fondo de armario, ¿no? Que son esas piezas que tú tienes que son atemporales, que te las vas a poner siempre, ¿no? Bueno, pues si ya lo que es la moda de ropa ya nos aconsejan eso, pues imagínate cuando es con la salud. En el caso concreto de la pérdida de peso, te digo rotundamente no. Y yo creo que para muestra un botón, hay muchas situaciones de moda que han pasado y que la gente conoce. Vinieron los quitosanos, luego vino, yo me acuerdo, la dieta de la alcachofa. Luego han venido recientemente las plumas, vinieron las hiperproteicas que parecían que nos iban a salvar el mundo, la vida y el mundo. Es decir, que ha habido una serie de procedimientos de pérdida de peso que se han puesto de moda, ¿vale?, durante una época, pero que han durado un tiempo, ¿vale?, o que están ahí, pero están rezagados, es decir, siguen estando como ese un fondillo de armario, pero no bueno, ¿no? Como decía anteriormente, cuando hablamos de la salud, las modas no pueden estar presentes. La salud tiene que estar por encima, de cualquier decisión que se tome. Por eso yo siempre a los pacientes les digo que perder peso a costa de la salud no debe merecer la pena nunca. Y perder peso en relación a mejorar nuestros niveles de salud debe ser una prioridad independientemente al momento social, mundial, económico en el que estemos. Es decir, si nosotros estamos bien, todo lo que depende de nosotros va a funcionar muchísimo mejor. Yo veo cada día personas que me dicen, doctora, estoy más ágil, me siento muchísimo mejor, tengo más energía, duermo bien, estoy más contenta. Es decir, se derivan toda una serie de cosas, aparte de una mayor esperanza de vida, porque las enfermedades colaterales, digamos, que van unidas al sobrepeso y la obesidad, como son el colesterol, la tensión, la diabetes, todas ellas disminuyen. Por eso yo creo que cuando una persona tiene sobrepeso, la mejor decisión que puede tomar es quitárselo. Y si en esa decisión cogen el teléfono y nos llaman, creo que no se van a arrepentir, porque nosotros no trabajamos con modas, nosotros trabajamos por y para la salud del paciente, y esto, gracias a Dios, lo pueden testimoniar muchísimos pacientes nuestros.
Bueno, pues ya lo sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, que se compromete a dar cita en menos de 72 horas en el 93-414-36-31. 93-414-36-31. Ese es el teléfono para concertar esa primera visita informativa en la que podéis proponer o exponer vuestro problema, vuestra preocupación, y la doctora pues os explicará todo lo que tenga que explicaros sin ningún tipo de compromiso. La web vais a encontrar todo. Starbene.es. Y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un placer como siempre escucharte.
Un abrazo.
Hasta luego, cuídate. I de seguida parlem d'aquestes professions que cada cop estan més escanyades. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Bueno, esto que te voy a contar a continuación, la verdad que llama muchísimo la atención. Es que es increíble, pero lo grave es que no es la primera vez que pasa, ¿eh? Los vecinos de 4 municipios de Cáceres han visto cómo el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud tenía de todo menos de médico. Les citaba, les examinaba, les diagnosticaba, les recetaba sin haber estudiado medicina.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Es una historia humana de película en Italia.
La historia que te cuento demuestra que los talentos más grandes surgen de los orígenes más complicados. Su protagonista es Aurora.
Porque un grupo de alumnos de la Universidad de Málaga ha desarrollado un juego de cartas, por un lado, adaptadas al braille, y por otro, con pistas de sonido.
Estoy mirando a un bebé, una niña, que se está quedando dormida en brazos de su padre.
Es una buena noticia, es una buena noticia.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
El pintor de claroscuros, Caravaggio, esa mezcla de naturalismo y tenebrismo que a mí tanto me apasiona. Y ha sido un hombre siempre rodeado de enigmas, ¿eh?
Caravaggio pintó muchas de sus escenas de decapitación, y esta es una de ellas, que son muy siniestras, muy, muy, muy impactantes, porque él estaba obsesionado con la idea de que a él le iban a decapitar.
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada, cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app. Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Només el 3% dels treballadors del sector de ceràmica i vidre són joves. Estem parlant d'uns sectors envellits. Hi ha un problema de relleu generacional. Són d'aquestes professions, podem parlar de tota la vida, com el de cisteller, que seria una d'altres professions de tota la vida. Com està aquesta professió? Doncs mira, parlem de primera mà amb el gerent de Cal Cisteller. Cal Cisteller, doncs, és una... són botigues de cistells a Girona i a Salt. I el seu gerent és el Jaume Puebla, que el tenim al telèfon. Jaume, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Des de quan funciona Cal Cisteller? Tu quina generació series?
Jo, amb registres concrets i assegurats, et diria que és la quarta generació, que seria de 1913, el que passa que amb registres que no són tan certs o tan fidedignes, doncs segurament que ens remuntaríem a mitjans del segle XIX.
Carai, estem parlant ja de molts anys. I, clar, un dels problemes que hi ha aquest tipus d'ofici són el relleu generacional. Ara com ho veus, tu, això?
És un ofici complex, no?, perquè un ofici que has de fer, evidentment, tot amb les mans, i això implica un munt d'hores, primer, per aprendre bé l'ofici i fer unes peces correctes, i després perquè has de tenir una feina continuada per poder-te sortir. I això a vegades no és fàcil, no? Pots tenir pics de feina, pics que no en tens tanta, i això, doncs, tenir continuïtat al llarg d'un any a vegades és complicat, no? Sí que és cert que ara potser ens trobem en un moment, ja sap, tenim una fira internacional del cistell cada mes d'octubre, mm-hmm. on podem veure gent que es va incorporant en aquest ofici, però en línies generals, en lloc de tenir un negoci a l'ús com és el que tenim nosaltres, potser ho complementen més amb el món de tallers i d'ensenyar l'ofici a altres persones que poden estar interessades per complementar això que et deia, no?
D'acord.
Aquest fet de que la peça, doncs, per fer-la és un temps i a vegades la feina no és tan continuada.
És a dir, Jaume, cal diversificar una mica, no? O sigui, obrir el ventall, no només fer les peces, sinó el que deies tu, fer uns tallers i qüestions adjacents al que és l'ofici.
Correcte, jo crec que el mateix és la clau, no és buscar el teu espai. Nosaltres potser tenim més enfocat en una qüestió de mercat, no?, d'oferir el producte, però també hi ha altres opcions com poden ser aquestes, doncs, per complementar l'ofici i a l'hora de fer una peça, doncs acabar-li donar la volta al negoci i que pugui funcionar i viure estrictament d'això.
Clar, suposo que al llarg del temps, al llarg d'aquests anys, suposo que has vist canviar molt el sector, no? Des de fa uns anys fins ara. Com ha evolucionat tot això?
Ha evolucionat moltíssim, probablement és dels sectors que ha canviat més, no? I jo sempre ho explico, perquè, per exemple, el meu avi, quan dedicava el negoci plenament, bàsicament era una botiga on es feien coves per als hortalans, no? I això en molt poc temps va desaparèixer amb l'arribada del plàstic, doncs va desaparèixer tot i, esclar, tu t'has de reinventar o has de tancar, no tens més opcions, no? Mm-hmm. I ara és evident que això, doncs, va a marxes molt més forçades i t'has d'anar, doncs, renovant i sobretot col·locant-te en la demanda que té el públic. Que no pots, evidentment, doncs, només centrar en tipus de peça clàssica perquè moltes vegades demana altres coses, no? I tu has d'anar recol·locant en el mercat.
Clar, és curiós perquè, ara em corregeixes si m'equivoco, eh? Però dona la sensació que, bé, jo vaig veure una època, sobretot la meva iaia, que tothom portava un cistell, o era molt fàcil veure cistells. Ara, almenys jo, no ho veig tant, és més difícil. Sembla que s'hagi convertit o hagi derivat en una qüestió més exòtica, no?, pràcticament, o hi ha aquest risc, no?, que sigui una qüestió exòtica fer cistells.
És un risc, perquè això que dius és molt cert, no? Tu mires pel carrer i no veus gent amb el cistell que vas per anar a comprar, o veus poca gent que l'utilitza, no? Clar, això, evidentment, és un hàndicap si et dediques a vendre aquest tipus d'article. Has d'anar buscant el teu espai de mercat, no? I si en aquest moment, doncs, és una qüestió més decorativa, doncs has d'enfocar més el tret cap en aquella direcció i, sobretot, estar al dia de tendències i de línies de treball, o, per exemple, nosaltres també fem moltes reparacions de seients de boga o de seients de reixeta. Has d'anar buscant els teus petits compartiments, no?, dins el que és el negoci i el mercat per anar agafant els clients d'aquí i d'allà. Si el futur pot anar cap a un model més artístic de la cistelleria, segurament hi haurà alguna gent que podrà viure de fer aquesta feina. Si no, és més complicat, no? Donant-li una vista de negoci més àmplia i utilitzar la cistelleria, doncs, per donar un servei que no pot donar gaire a ningú.
Doncs, Jaume Puebla, propietari de Cal Cisteller, una botiga a Girona i un altre salt, vull dir, des de generacions dedicant-se a fer cistells i treballant la materia, no? Jaume, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Doncs ja veieu, aquesta és la situació i possiblement aquesta seria una bona conclusió, anar cap a l'art, en tot cas, que es fan coses meravelloses. I en si mateix, la professió és un autèntic art. Bé, de seguida parlarem amb Àrea Jurídica Global sobre la Llei de Segona Oportunitat i parlarem d'un pla que ha començat a fer l'AMB per convivir amb gossos, per la convivència amb gossos, després d'aquestes lleis que acaben de sortir. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Explica'ns això, fent 5 cèntims, això.
Doncs al final es tracta d'un pla per la sensibilització i la convivència de gossos, perquè, clar, molta gent acaba convivint i tenint problemes amb la gent que té gossos i la gent que no. Llavors, han organitzat com unes àrees de joc, tant per escoles com per altres entitats, per tal que estiguin com el més ben adaptades possible.
Bueno, pues...
Ara ho explicarem.
Parques para perros, bàsicament. De seguida en parlem aquí a Rere, Cope Catalunya i Andorra. Però abans, Si vols vendre el cotxe, has de sentir això. Record Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe, perquè van pel feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa i perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com amb cada quilo i omples el formulari amb les dades del cotxe. Es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés i si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros de més. Així que visita recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Record faci la resta.
Descubre la gama MG4 Electric desde 19.480 euros y encuentra por fin el eléctrico perfecto para ti. Con hasta 711 kilómetros de autonomía total en ciudad, 7 años de garantía y 5 estrellas Euro NCAP. Seas como seas, hay un MG4 esperándote en el concesionario. Precio sujeto a financiación. Consulta condiciones en mgmotor.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Para ahorrar en tu factura de la luz, todo cuenta. Como cambiarse a Endesa, que te da ahorro permanente con un 20% de descuento en tu consumo de luz para siempre. Cámbiate ya y participa en el sorteo de 20 premios de un año de luz gratis. Elige un mañana mejor. Contrata ya en el 876-0909 o en cámbiateendesa.com.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a la agencia de viajes para la gestión de tu reserva. Infórmate de las fechas correspondientes de inicio en tu comunidad autónoma. No esperes más y disfruta de tu viaje del Imserso con la garantía y confianza que te ofrece Viajes El Corte Inglés, agencia oficial acreditada para la venta de viajes del Imserso. Porque te lo has ganado.
¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora, con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más, para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mafre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mafre Salud. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Vamos a hablar de la ley de segunda oportunidad, que además ha cambiado. Y esa es la clave. Hablamos con Área Jurídica Global, que ya sabes que siempre que necesitéis ayuda, ellos te pueden asesorar perfectamente. Javier y Arianda López, bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos.
Bueno, a ver, ¿ha cambiado la ley de la segunda oportunidad?
Ha cambiado, sí, señor.
Sí, desde finales de septiembre del año pasado se modificó la ley para mejor. Ahora es mucho más rápido y la motivación de la ley es salvar las máximas viviendas posibles. Antes se salvaban las viviendas, pero ahora es mucho más rápido y más cómodo y más fácil.
Claro, o sea, la clave es esa, ¿no? Porque si tú condonas tu deuda, necesitarás un sitio para vivir y para comer, digo yo, ¿no?
Claro, de hecho los jueces se han planteado, realmente si no hay vivienda, hay segunda oportunidad, no la hay en muchas ocasiones, porque entonces, como bien dices, ¿dónde vives? Y se están planteando, pues bueno, cada vez los jueces están más a favor del consumidor, que es lo que dice Europa y lo que marca Europa y lo que tiene que ser. Y el principal cambio es cambiar de juzgado. Los juzgados se dividen por materias y ahora vamos por el mercantil, que es muchísimo más rápido.
Claro, la vivienda se salva. Un señor que no pueda, como sabéis, ¿no? Ley de segunda oportunidad. Todas aquellas deudas que no puedas pagar se cancelan. Y si tienes una vivienda que esté hipotecada, salvas la vivienda, pero tiene que estar hipotecada. Por eso todas las personas que no lleguen a final de mes, que ahora les ha subido la hipoteca con el Euribor, que tienen muchas deudas, tienen que ponerse en manos de profesionales porque hay una ley, y ahora todavía es mucho más rápida, que cancela el 100% de deudas que no puedas pagar.
De acuerdo. Entonces, ¿cómo funciona esta ley ya que estábamos puestos? ¿Cómo
va? Pues son distintos pasos. Ajá. El primero, llamar a Área Jurídica Global para saber si cumples o no los requisitos, porque cualquiera se puede acoger si los cumple, obviamente. ¿Cuáles son? Pues que tenga un mínimo de 2 acreedores, es decir, que no solo le deba a una persona, sino que le deba a varias.
O a un banco.
Que la deuda sea inferior a 5 millones de euros, por lo tanto, la mayoría de personas que nos estarán oyendo están en esta situación.
Si ya tienes una deuda de 5 millones de euros, estamos hablando ya de algo bastante más serio.
Y también hay soluciones. Sí, si también. Alguien nos ayuda, o sea, nos escucha, necesita nuestra ayuda, podemos ayudar.
O sea, de todas las personas que van con este tipo de problemas, Área Jurídica Global, ¿cuántos pueden cumplir todos estos requisitos y cuántos se solucionan? funcionan.
95% de personas que vienen deben menos de 5 millones, no tienen antecedentes penales, si tienen hipoteca la tienen, si tienen vivienda la tienen hipotecada.
Y los del otro 5% les ofrecemos otras soluciones. Al final no somos un despacho de ley de segunda oportunidad, somos un despacho de abogados y hacemos ley de segunda oportunidad. Se nos conoce por eso porque fuimos el primer despacho en España en hacerlo. Y claro, se nos ha quedado ya este
renombre. Pero damos
este
soluciones globales como abogados globales que somos. De hecho, el nombre lo dice claro. Área jurídica
global. Ahí está. Pues ya lo sabéis, si tenéis problemas y necesitáis esa ley de segunda oportunidad, si las deudas os agobian, pues hablad con Área Jurídica Global. En la web encontraréis toda la información, areajuridicaglobal.com, y también en el siguiente teléfono gratuito, 900-730906. 900-730906 es el teléfono de Área Jurídica Global. Arana, Arianda, Javier, muchísimas gracias.
A vosotros, hay que informar a todo el mundo que quien tiene deudas hay una salida. Las deudas también se cancelan por ley.
Y no todos los medios de comunicación nos dejan hablar de esto, así que muchísimas gracias a COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
La MB ha presentat el pla per a la sensibilització i convivència de gossos a la xarxa de parcs metropolitans. És una aposta per la convivència. Mar Puerto, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Doncs és per aquest motiu, precisament, que en els darrers anys s'han construït noves àrees de gossos i s'han ampliat i també millorat algunes ja existents. En aquests moments ja es disposa de 29 àrees que presenten una gran proposta educativa i participativa als centres educatius i a les famílies, de les que ens ha parlat la cap de control de qualitat i medi ambient de parcs i platges AMB, la Isabel Martín.
Si mirem des del punt de vista del gos, les àrees de regió per gossos potser seria bé que estiguin dividides en mides de raça gran i raça petita. Algunes tenen aquesta diferenciació, altres encara no, i es té previst fer-ho més endavant. Totes necessiten que hi hagi aigua, els gossos necessiten aigua en aquestes àrees de regió per gossos. Necessiten un petit rebador o doble porta, que algunes en tenen i altres no, i estem treballant en que totes ho tinguin, perquè quan arribes amb un gos, en un espai on hi ha gossos deslligats, necessites un petit rebador amb doble porta perquè el gos ensumi els altres gossos, s'olorin i es coneguin abans d'entrar allà dins on tothom està deslligat. I pensant més en els usuaris, en les persones, pues, les àrees per gossos necessiten llum, sobretot ara que els dies estan més curts, no? I de seguida ve la foscor per la tarda, han d'estar ben il·luminades.
Unes millores que serveixen doncs per sensibilitzar i establir aquest pla per tal que es pregui consciència de com hem de conviure tots plegats i quina normativa és la que s'ha de complir.
Veiem que a vegades no s'agafen els excrements o que es deixen mossegar mobiliari o gronxadors, elements de jocs infantils que no s'haurien de mossegar, inclús les instal·lacions de rec de vegades també ho malmeten els gossos. I sobretot la més habitual és que no es respecta que els gossos han d'anar lligats sempre a l'espai públic. I això, quan no es compleix, doncs genera problemes de convivència. Inclús de vegades hem tingut agressions.
I és que, segons dades del Col·legi de Veterinaris de Catalunya, en els darrers 20 anys, la tinença de gossos a Catalunya s'ha multiplicat per 8, de manera que ja hi ha un gos per cada 6 habitants, una xifra que a Barcelona encara es veu més incrementada. Una de cada 4 famílies té gos.
Mira, normal, és que fan molta companyia. Ara veurem, i encara s'ha de veure com s'aplicarà tota aquesta llei, com en qüestió d'adopció de gossos, en qüestió de tenir gos. La llei ja s'ha posat una mica així, i no sé ara mateix com serà la qüestió. Bé, per tots, en tot cas, ho fan més difícil, però perquè s'ha d'adquirir la responsabilitat que s'ha d'adquirir quan tens un animal de companyia a casa.
Exacte.
Mar Puerto, tu no tens gosset, tu tens gatet.
Jo tinc gatet. Vaig tenir gosset, però ara tinc gatet.
Sí. Molt bé, ets d'animals de companyia, en tot cas, no?
Sí, una mica, sí.
Gràcies, Mar.
Gràcies.
Que tinguis un bon dia, gràcies. De seguida, bé, estem a punt d'arribar a l'una del migdia. Estem a punt d'arribar, de seguida, doncs, actualitzarem amb Mediodia Cope, amb Pilar García Muñoz. Tancarem Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Podeu escoltar totes les xerrades a la web de la casa, cope.es/Catalunya, cope.es/Catalunya. I ja entrats en migdia, parlarem de Barcelona. Però parlarem de Barcelona... Mireu, Barcelona és una ciutat atractiva. Ara parlo des del punt de vista d'empreses, del punt de vista de gent que viu aquí. És una ciutat atractiva. Ho és, per moltes coses, eh? Té els seus defectes, evidentment. Però és atractiva. Ara, les multinacionals ja diuen que sí, que Barcelona és una ciutat atractiva, però s'ho estan pensant a l'hora d'establir-se a Barcelona. Per què? Perquè és una ciutat cara. I quan una multinacional t'està dient això, és que la situació s'està anant de mare, molt de mare. Parlem de seguida. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.